Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Mapamundi, el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio, amb Quim Olivares.
Quan la vaig conèixer el 2006 i el 2007 a Teheran, no es treia mai el mocador negre del cap. És veritat que llavors totes les iranianes, i quan dic totes, creieu-me, eren totes, portaven el hijab al cap quan anaven pel carrer, quan conduïen al metro, a les botigues. Sí que és veritat que vaig conèixer altres dones que el duien mal posat i se'ls veia molt als cabells. D'altres, just després de travessar la porta de casa, es treien i maleïen el vel. En recordo una que el trepitjava i em va dir que estava farta d'haver-lo de portar sempre. Però la iraniana de qui us vull parlar, a qui direm Sima, per protegir la seva identitat, estava orgullosa de portar-lo quan la vaig conèixer.
Manie del bastan, manie peivastan, manie del kandan, gosastan, manie خاطره
آن چه بر کسی گذشته و در حافظش مانده
معنی حافظه
آرزوی ضبط و نگهداری مطالب و وقایع
معنی آرزه
اتفاق پیش آمد مرضش
معنی فاصله
مسافت بین دو چیز و دو کس.
Un vespre de l'any 2006 em va portar a veure una cosina seva, una vídua de la guerra entre l'Iran i l'Iraq dels anys 80, que vestia de negre, però que per casa també anava sense hijab. Jo n'havia comprat uns quants per portar-los a algunes companyes de la ràdio com a souvenir. La Sima em va preguntar si els volia portar el mocador per riure's de les iranianes que el portaven a gust. Em va renyar. No era la meva intenció, per descomptat, li vaig dir. Quan la vaig convèncer de les meves bones intencions, li vaig demanar si em podia ensenyar com es posava correctament el vel al cap. No és senzill si no hi tens traça. Posar-se'l al cap i que quedi bé no és fàcil. Jo vaig ser incapaç de fer-ho tot sol. La Sima es volia treure el seu per fer-me'n una demostració i en aquell punt em va demanar que em donés la volta perquè per ella treure's el mocador del cap era com despullar-se davant d'un home i allò era impossible. Per la Sima, el mocador al cap era una peça de roba essencial, irrenunciable. Després de la revolta de setembre del 2022, quan milers i milers de dones, i també homes, van sortir al carrer per demanar llibertat i l'eliminació del vel obligatori, em vaig preguntar si la Sima havia sortit a protestar. No vaig gosar escriure-li. 17 anys després vaig quedar amb ella a Teheran. No puc dir ni el lloc concret ni tampoc la seva professió. M'ha demanat per protegir-la. Si el règim sap el que em va explicar, tindria problemes a la feina. No vaig enregistrar les seves paraules i no vaig prendre notes per no aixecar sospites al local on érem. He optat per reproduir-les de la manera més fidel possible.
I tant que vaig sortir al carrer durant la revolta. He canviat molt. No sóc la mateixa de quan ens vam conèixer fa 18 anys. Recordo perfectament quan et vaig demanar que et giressis per treure'm el vel. Em feia vergonya. I en canvi ara vaig sovint sense vel pel carrer. Sí, vaig despullada pel carrer, però ja no em fa res.
Es queixa de la censura.
Mira, no podem ni parlar per WhatsApp, ni per Messenger, ni per Signal. El règim els té tallats, però tothom té una VPN, tothom fa el que pot per comunicar-se. El règim ens ho prohibeix, però tothom troba la manera de sortir-se'n.
Quan ens trobem no porta el mocador negre al cap, com la recordava. Du una mena de bufanda i un barret que li embolcalla el cap. Li dic que sincerament no m'esperava que ella fos una de les milers de dones que van sortir a manifestar-se i a jugar-se la vida.
Mira, em van disparar aquí, al costat de l'ull. No el vaig perdre de miracle. Bé, suposo que si m'haguessin arribat a tocar no només hauria perdut l'ull, ara ja no seria aquí perquè molt sovint disparaven amb munició real. Un altre dia la policia de la Moral també em va colpejar el cap diverses vegades amb una porra. Vaig estar amb mal de cap tota una setmana a casa prenent calmants, però no podia anar al metge perquè hauria hagut d'explicar on m'ho havien fet.
Realment creus que el règim pot arribar a caure?
Mira quins països són amics de l'Iran. Rússia, la Xina i el que anomenen les 4 H. Hamas, els territoris palestins, Hezbollah al Líban, els Houthis al Iemen i el grup Hashat al-Shabi a l'Iraq. Com ens pot anar bé? El règim no vol que siguem amics dels Estats Units o d'Europa. Ens fan trepitjar la bandera israeliana moltes vegades, però els iranians i les iranianes del carrer no ho diem a ningú.
No has pensat a marxar, a emigrar a l'estranger?
Moltes vegades. Jo ara tinc una edat i em sento cansada. No crec que marxi. Jo potser no ho veuré, però les noves generacions estic segura que sí. Aquest règim corrupte ha de caure.
Després vaig parlar amb aquestes noves generacions. No és fàcil que vulguin recordar la revolta en públic. Hi ha por a parlar obertament en contra d'un règim que té uns tentacles molt llargs, però sempre trobes dones valentes. Aquesta em demana que sigui breu i m'explica això de la revolta.
Molt espantada. Després d'un any encara no sabem res d'alguns amics. Van agafar la meva germana. Han passat moltes coses. No es poden explicar. Fan molta por.
Hi va haver 500 morts, 8 executats a la forca i més de 20.000 detinguts, alguns dels quals continuen a la presó. Ara ja no hi ha manifestacions massives als carrers i no hi vaig veure gaire policia. Aquesta dona porta el mocador al cap, però se li veuen molt els cabells. I parlo de les manifestacions i ella les recorda perfectament. I li pregunto si les protestes s'han acabat per sempre.
No penso que això estigui acabat, però la manera d'enfocar-ho ara és diferent. Tot es fa d'amagat, però la gent odia el govern. Saps que ara hi ha restriccions a internet? No tenim accés fàcil a WhatsApp o a Signal i a d'altres com Teams i altres aplicacions. Per què? Tenim dret a tenir accés fàcil a internet.
Parlem del hijab.
Sí, l'hem de respectar. No crec en això, però l'haig de portar perquè vull viure i que em respectin. Vull viure amb seguretat i és per això que porto el hijab i respecto la llei d'aquest país.
Et puc preguntar quants anys tens?
Ara en tinc 34.
Has perdut l'esperança en el futur?
Sí, vaig decidir l'any passat de marxar d'aquest país i ho estic preparant tot ara per mudar-me i emigrar com tots els meus amics, tots els meus col·legues, com tothom, especialment els joves que ho estan planificant fer en el futur, perquè en aquest país no tenen esperança. No poden fer plans per l'any que ve, no poden pensar a casar-se, a tenir fills en aquest país.
They cannot plan for next year. They cannot think of marriage. They cannot think of having children.
Jo mateixa mai crearé una família en aquest país, perquè per mi tot està restringit, coses culturals, vull dir.
Because it was for me like everything restricted.
Com a dona, en aquest país ets de segona, és una mena de discriminació a tot arreu.
You are as a woman in this country, you are the second one and it's kind of discrimination everywhere.
Et puc preguntar com et guanyes la vida? Quina és la teva professió?
Now I'm a piping engineer.
Soc enginyera de pintures, però no treballo per aquest país. Ho faig per una empresa noruega, però des d'aquí, des de l'Iran.
From here, from Iran. Yeah.
Well, I wish you the best.
Thank you so much. Thank you. Good luck.
Good luck. Thank you. Bye-bye.
A l'Iran, la imatge personal és important. Allà les xarxes socials com Instagram, on la gent penja fotos i vídeos, també han entrat amb força, sobretot entre els joves. Això les ha portat a preocupar-se encara més per la seva aparença. És clar, imagineu-vos com s'ho prenen, que obligatòriament hagin de veure's i fotografiar-se amb el vel al cap. Pel carrer em trobo un grup de noies de 18-20 anys, una de les quals porta unes boniques i laborioses trenes que em diu que s'ha fet ella mateixa. M'enxampo quan està a punt d'entrar en una botiga a allargar-se les ungles i les pestanyes, una altra cosa teòricament prohibida pel règim. Li pregunto si el pentinat és important per ella.
Heidi.
Molt. Sí que és molt important, perquè nosaltres, la nostra generació, no fem cas del hijab i ens importa molt el pentinat.
Em reconeix que moltes amigues s'han obsessionat amb la seva aparença per culpa de les xarxes socials i que ella i moltes amigues hi passen massa estona enganxades. Ella no porta el hijab. Li pregunto si li preocupa.
خیر ولی خب به نظر بقیه سلام
زام که اگه respecto l'opinió de les altres si a elles els importa. Personalment a mi no m'importa potser per la meva edat. Però ara m'agrada més l'estil de cabells europeu.
علاقه بیشتر به استایل‌های اروپایی دارم.
Una de les tàctiques que fan algunes dones és portar el mocador al coll, caigut, i si en algun moment cal portar-lo bé, se'l pugen fins a tapar-se tots els cabells. Vaig parlar amb una dependenta d'una botiga que el duia caigut.
Com el porto ara, segons com, de vegades em cau o de vegades me'l poso del tot. Sempre porto el mocador, però de vegades em cau. Altres cops faig servir un barret.
A l'Iran, però, hi conviuen dos mons separats. El món oficial i religiós té un sentiment totalment diferent. És el cas de Nayerek Gabi, diputada de la facció conservadora guanyadora de les passades eleccions. Per Gabi, el hijab és un símbol islàmic irrenunciable per complir les regles de la moralitat, seguretat i castedat de la dona. La República Islàmica de l'Iran és un exemple a seguir i defensa que, com a musulmana, l'han de portar totes les dones. Per Gabi, afortunadament, la revolta de les dones del 2022 no va triomfar.
Hem seguit les regles durant 4 dècades. Teníem moltes normes i lleis i tothom les seguia i no hi havia cap problema, però ara hi ha perill amb aquesta revolta falsa o, com en deien, revolta de les dones, que afortunadament no va tenir acceptació per l'opinió pública.
Gabi s'oposa amb fermesa a aquelles protestes.
En la societat de l'Iran, les dones havien aconseguit esdevenir un símbol i un model en el món de la fidelitat i de la lleialtat als principis. Elles no ho perdran per uns moviments temporals i de classe i algunes excuses. No deixarem que ens afecti.
Pel règim, les dones iranianes han de portar el vel perquè és una qüestió cultural, herència de la revolució islàmica, que es passa entre generacions.
Man ye ruh abadiyam ke to ro samt khodam mikesham. Vali behet hoshdar midam ke agar ruh alude man ro lams konin, to abad shararat man ro ba khodet be dush mikeshi.
Vaig entrevistar Fuad Izadi, professor d'estudis globals a la Universitat de Teheran.
Per què ho compleixen? Per què van créixer amb això? Les seves mares i les seves àvies vestien el mateix i és una cosa que ha passat a les noves generacions.
La majoria de les dones a la capital porten el vel al cap i només una minoria s'atreveixen a anar amb el cap descobert. Izadi recorda que els Estats Units ja van envair l'Afganistan per alliberar les afganeses del burca i no els va sortir bé.
Recordi l'Afganistan el 2001. Una de les raons de la invasió afganesa va ser alliberar les dones afganeses. I a la CNN i a d'altres canals americans ensenyaven els burques. I per tant van anar-hi, van envair-los, van matar molta gent i després de la invasió van veure que era part de la seva manera de vestir. No era res que tingués a veure amb els Estats Units.
Per aquest analista, la revolta que va seguir la mort en custòdia policial de la kurdo-iraniana Gina Mini, al setembre del 22, detinguda per no portar bé el vel, estava dirigida pels Estats Units, però ara l'estat iranià ha après com actuar.
Una raó és que el govern té ara més experiència per tractar la qüestió i la segona és que la meitat de la població iraniana són dones i, per tant, l'esperança que tenien els Estats Units era que la qüestió desemboqués en la caiguda del règim iranià, una mena de revolució de color sota el cel del hijab, però això no va funcionar. قلبم تو عبر کاش کی ساعت و میگشت قبل
El règim no sembla que hagi de caure en un futur immediat. De fet, per alguns és millor que no ho faci.
خطم و شک و تو دستت نسل من خط کشی میکرد با سنف جار قلبت شعر من خودکشی میکرد جعبه جعبه استخون و غم پرچمای بیباد کودکی نسل ما رو
I'm Amir Khorasani from Iran. I'm doing sociology. So I think that's enough.
Sentim Amir Khorasani, sociòleg. El van empresonar el 2003 perquè estava en contra de les privatitzacions, però ara és crític amb l'última revolta.
Molta gent com jo estàvem en contra del vel obligatori, de la policia, de la moral, però prendre part en el moviment de l'any passat era una cosa diferent. Durant les primeres setmanes hi vam participar, les vam encoratjar, però després ja no era només un moviment d'alliberament de les dones.
Creu que tot plegat es va exagerar a la premsa internacional i gradualment les protestes es van transformar en una amenaça a la seguretat nacional i per un país com l'Iran, amb tropes americanes a les fronteres, això és perillós. El seu punt d'inflexió per deixar de sortir al carrer, tot i estar d'acord amb les peticions de les dones, va arribar quan la premsa estrangera va intentar convertir el moviment social en un atac al règim. Molts, com ell, es van espantar perquè el conflicte cultural podia portar a una explosió que faria perdre l'estabilitat i l'ordre social. Ell prefereix ser moderat.
Si es radicalitza massa, no hi haurà espai per a la negociació. Per tant, el que va passar l'any passat és que molts activistes que havien treballat durant més d'una o dues dècades van haver de sortir de l'espai social públic. Una radicalització enmig del cor del Pròxim Orient no és una cosa que la gent vulgui.
Khorasani demana d'anar amb compte pels precedents de revoltes en països de la zona.
La radicalització posa en perill tots els moviments. La radicalització no porta més democràcia o més justícia. I vivim al Pròxim Orient, i ho hem vist. Ho hem vist a Síria, a Líbia, a l'Afganistan, a l'Iraq.
Té por que si cau el règim dels ayatolars i regni l'anarquia a l'Iran. I recorda que els violents van segrestar el moviment pacífic després de la mort de Jinamini.
Els activistes van ser apartats per diverses faccions de radicals, especialment aquells que viuen fora de l'Iran amb un coneixement limitat del que hi està passant i amb una imatge estereotipada que l'Iran viu en un règim tirànic i bla, bla, bla.
Bé, bla, 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 però la policia va disparar a matar, amb 550 morts, segons el Consell de Drets Humans de l'ONU.
Com hauria reaccionat el govern espanyol si 100 policies haguessin mort als carrers? Per tant, estem parlant d'una zona cada vegada amb més armes, on calen forces de seguretat i dissidents que entenguin la importància de la seguretat nacional.
Ara la situació als carrers està calmada, però molts joves potser tornaran a sortir al carrer per continuar la revolta.
En veig alguns molt enfadats, molt tensos, però penso que no tenen cap altre remei perquè el que va aturar el moviment de l'any passat no van ser només les forces de seguretat, van ser també les famílies, perquè no volien veure la sang dels seus estimats.
És partidari d'una reforma dins del règim. Durant l'últim segle, diu, l'Iran ha tingut diferents canvis i la situació de les dones ha millorat fins a tenir un dels índexs de dones amb educació més elevats de la regió. Considera que les dones han treballat dur durant molts anys per definir les seves reivindicacions. Per aquest sociòleg, si es compara l'estatus social i la manera de vestir de les iranianes dels anys 90 amb les d'ara, hi ha hagut avenços i el govern ha hagut de fer marxa enrere.
Òbviament, el govern comença a tolerar dones sense mocadors. Ha començat a retornar totes les patrulles a les comissaries. Fins i tot les seves paraules han canviat. Molt poca gent del govern ara advoca pel jihad obligatori. Fins i tot els més radicals diuen que ho podem ignorar, que tenim problemes més urgents.
Només hi ha un grup minoritari dins el poder que no vol canvis, em diu. Malgrat això, el seu llenguatge està canviant. Recorda que 10 anys enrere el hijab obligatori era paraula de Déu, però ara és la llei del país i, per tant, es pot canviar.
Conec alguna gent gran de famílies iranianes que renyaven les dones sense hijab fa 5 o 6 anys. Eren com una mena de policia de la moral a les famílies. Criticaven, renyaven la seva germana petita, però la seva pròpia filla anava sense el mocador.
No totes les iranianes pensen igual. No són una categoria unificada. N'hi ha de religioses i n'hi ha que estan fartes de portar el vel al cap, com hem sentit. Però el sociòleg pronostica que cada vegada es tolerarà més anar sense mocador.
Penso que en els propers 5 anys veurem canvis més grans. Penso que al carrer hi haurà menys dones amb el mocador obligatori. Serà tolerat amb algunes vicissituds, amb alts i baixos. No serà un camí fàcil i recte.
It is not a linear route.
Les mateixes famílies del règim ho viuen.
Families of the members of the regime.
Famílies de membres del règim també estan canviant. Ara pots veure un ayatolà amb 5 o 6 fills o filles i dues d'elles que es treuen el jihad. Hi ha tensions internes i ells també les viuen.
So they also live in it.
بهم گفت قبل رفتنت یه سر ببینمت اگه رفتی بر نگشتی نه دلم نمیشکنه تن و دوست من سکوت مثل صبح جمعه ها کونه لقه هرکی که حرف میزنه پشت ما.
Per ell, basant-se en l'experiència dels dies sagnants de la revolta i en la història contemporània de l'Iran, tard o d'hora s'arribarà a un acord.
Fa 3 anys vaig escriure que el jihad obligatori està acabat. No va ser una predicció de futur. La vaig fer veient el que vivíem, el que observàvem en aquell moment. Ara no hi ha cap altra manera que arribar a un acord social amb cada part del país.
I recorda que ara som en un moment crucial al món per les diferents guerres, pel poder decreixent d'Occident i el paper de la Xina i Rússia. La República Islàmica ha de buscar les seves prioritats.
La principal prioritat del règim iranià és trobar el camí en aquest ordre global canviant. I penso que no insistirà durant molt de temps més en el jihad obligatori. Estic segur que moltes elites del govern creuen que caldrà mirar cap a una altra banda.
خدافظ عزیزم اگه این آخرین باره برام هیچ کی مثل نمیاد دوباره
Mapamundi, muntatge musical de Josep Lluís Santissó. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.